i que ell, que diguem-ne que ha estat allà tot el dia, doncs arriba el moment i a l'hora de veritat ja no és que sigui suplent, és que sóc suplent del suplent del suplent i de l'últim que acaba d'arribar. I et posaré un exemple, que és el cas de Gavi.
Clar, però és que això no és de Gavi, és que en tots els contextos de la temporada, quan Flick ha necessitat un mig centre, ha triat, menys a Joan Garcia, ha posat a tothom de mig centre per davant de Casado, a Eric, per descomptat a De Jong, ara a Gavi. Vaja, el missatge està bastant clar.
Doncs és una mica assumir aquest missatge. Puc entendre que no sigui el mig centre titular o fins i tot que em prefereixis a un altre com a suplent, però si no hi ha cap dels mig centres, tampoc sóc jo l'elecció, doncs potser el millor és obrir les portes d'aquest mercat d'estiu. És un jugador que té cartell, que ha tingut propostes, sense anar més lluny. Aquest passat mercat d'hivern, l'Atlètic de Madrid va trucar a la porta de Marc Casado i a partir d'aquí cal veure quin camí decideix recórrer. No oblidem que el seu agent és Jorge Mendes i una mica la posició del Barça és, home, doncs Casado és un jugador amb el que hi comptem, però si arriba una bona oferta que el club fixa en 30 milions d'euros, doncs estaríem disposats a escoltar-la.
Barat?
Sí.
30 milions?
Jo crec que 30 milions d'euros era barat l'estiu passat. Una temporada no. Sense pràcticament haver jugat.
Home, ha jugat 31 partits en total.
Vull dir, ha participat hauríem de començar
1.300 minuts.
Per valorar el que tens a la venda.
Sí, però si tu sí, passes sí. 50
però
milions...
Però és molt no, evident no que el Barça no el necessita. Si Flick li has donat una mica de bola, com la
bueno,
temporada passada...
Bueno, escolta, jo he estat mirant l'estadística, ha jugat 31 partits aquest noi.
Sí, però només 14 de titular.
Bueno, d'acord. Sí. 14 partits de titular al Barça...
En 21 anys o 22.
Escolta, jo... Sí.
1.300 minuts, eh?
Ah?
1.300 minuts,
sí.
Que són molt pocs.
D'acord, seran pocs, però... És que la gent no se'n recorda, per exemple, de com va començar l'Iniesta. I
sí, però
temps
és que
va tardar a jugar.
O Puyol, o
per
Xavi,
però és que aquí ja el...
és que els que al davant són molt bons.
Però aquí també no comença. Ve d'una temporada on va arribar a ser titular internacional
bueno, però és que la gent no se'n recorda, i ell tampoc se'n recorda, que ell jugava al Barça bé i d'un dia per l'altre...
Sí, però per això...
En el cas de Casado no fa la sensació que sigui una qüestió de ha de tenir paciència, sinó que senzillament Flick té altres prioritats.
Pues, i el club necessita diners.
Bueno, ho han de veure des de la normalitat.
Sí.
A tot arreu passa, als equips de futbol i a les redaccions. A les redaccions hi ha un director, un redactor, un cap, que pel que sigui, pues, té més confiança en uns o en els altres, i els altres tu
però
estàs...
Però tu mateix estaves dient abans que el Barça necessita vendre aquesta temporada per fitxar.
Sí, sí.
I Casador
no és un... Vol vendre car. Sí, vol vendre car.
No, però jo dic que per vendre a 30 milions sempre serem a temps. Demaneu 40.
No, és que potser el Barça l'ha tassat amb 30 milions perquè... Els compradors que té Marc Casado poden pagar aquests 30 milions.
Oh, bueno, no ho sé.
Com, per exemple...
Que facin una subhasta, com fan els altres, quan vol comprar el Barça.
Que és un dels altres equips que aquest gener va preguntar per Marc Casado.
Fins ara, Casado, diguem-ne que l'Aràbia era una opció que no contemplava. No sé si això aquest estiu seguirà sent igual.
A l'Aràbia han canviat la política de fitxatges. La política de fitxatges dels àrabs era fitxar... elefants de gran nom i portar-los allí i enterrar-los amb dòlars. Ara, ja fa un parell d'anys, estan canviant d'idees i expliquen que Europa és primer la glòria i després els diners, però que allí ho fan al revés. Primer els diners i després tornes a Europa i et guanyes la glòria. I et paguen molt bé 3 o 4 anys, acabes contracte lliure en 24 o 25 i pots tornar a Europa a guanyar-te la glòria, però els diners ja els han fet. I un jugador que de futbol professional pues, té dret a mirar-se-ho d'aquesta manera, també de dir, bueno, jo de moment em guanyaré la vida per mi i per la meva descendència i després ja aniré a guanyar títols.
I no oblideu que el Barça té un jugador de l'Al-Hilal cedit amb una opció de compra, que és Cancelo. Mm. Que aquí es podien ajuntar... Vàries coses.
Sí. Però a mi veus que Cancelo 30 milions.
Potser són 15 més Cancelo.
No, però gastar-te 30 milions en fitxar Cancelo i demanar-li 30 per Marc Casado, pues a mi em sembla desequilibrat.
No, que jo no dic que sigui un canvi de cromos com a tal.
No.
Potser que hi hagi diners pel mig. Escolta, que hi haurà
si,
diners pel mig.
Jo vull dir que si Cancelo, amb l'edat que té, va al 30 milions, el Marc Casado no ha de valer més.
Sí, estic d'acord amb això.
Jo no, però
fins i tot no caldria que ens quedéssim Cancelo, però bueno, això, no,
això ja és, un vaig per... és un altre assumpte, però és per referir-me a què li costaria al Barça quedar-se en Cancelo.
Ni que sigui per una qüestió d'edat, jo crec que taxes al... Sí, sí. No, no, fins i tot ha reclamat pas, ha fet així, i ara no ens està sentint...
Hola.
Estàveu parlant de mi?
Sí. Sí. Miguel Rico, que és una persona empàtica i que té cura dels teus horaris, sí, ha dit, sí, sí. No, és que ja prou de parlar de Casado perquè l'Agnès està esperant. Doncs, escolta, els desitjos de Miguel Rico són ordre. Salmo,
i tant.
Gràcies.
Que vagi bé.
Per aquesta exclusió.
Els desitjos de Miguel Rico.
Que aquest paio que s'havia de marxar, ho marxaria segur.
Això és a la guixeta de la teva dreta. Allà, a la guixeta de la teva dreta.
El dia que...
Esteu molt alterats, el trobo,
que...
eh?
Sí, avui bueno, teniu un dia complicat.
Trobo la primavera.
És la cola.
El dia que es faci el traspàs ens tornarem a trobar tots plegats. Salmo, gràcies.
Vagi bé.
Amb 6 minuts de retard sobre l'horari previst, avui patrocinats per Ramon Salmurri, que ha insistit a desmuntar una informació que us havia servit en exclusiva. Arriba l'Agnès Marquès. Hola, Agnès, bona tarda.
Hola.
Per explicar-nos de què va el Catalunya Nit a partir de les 10 a la sintonia de Catalunya.
No, aviam, tenim diversos temes oberts d'entrada. Recordareu, ara fa uns dies que estem parlant d'un pla pilot impulsat pel Departament d'Educació i Interior per ubicar alguns agents de Mossos d'Esquadra de Paisà en alguns instituts. És una proposta, és un pla pilot que ha aixecat una certa contestació tant en el sector educatiu com també en el polític. El cas és que avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha...
Coses meves, ja, disculpa.
Sí, però no. Doncs la consellera d'Educació ha fet un briefing, que es diu, no? I ha atès els mitjans de comunicació explicant una mica per què. I ella diu que no... Que, en fi, ho explicarem, que no és que hi hagi una situació de conflicte en els centres educatius, però que la realitat de la nostra societat és complexa, que això també es trasllada als entorns escolars, i sense entrar en més detall, doncs ha dit que és per això que s'aplica aquest pla. Diu que dels 14 instituts on hi haurà Mossos de Paisà, els 14 han volgut acollir-se en aquest pla. En parlarem amb l'Associació de Directors de Centres Públics per saber la seva opinió i també perquè s'ha presentat avui un calendari de protestes, de vagues, de 17 dies de vagues d'ara, del mes de maig, fins que acabi l'escola. Es complica una mica, per tant, la recta final del curs escolar. Són vagues descentralitzades, 14 d'elles seran territorialitzades i 3 sí que coincidiran al conjunt de Catalunya. Després miraran també de posar l'accent i d'entendre del tot aquesta decisió que ha pres els Emirats Àrabs Units, que ha anunciat que després de 6 dècades abandona l'OPEP, que és l'Organització dels Països Exportadors de Petroli. I és una organització que regeix per les quotes de producció, que limita les quotes de producció dels seus integrants per tal de contenir doncs, el petroli que hi ha, la venda i els preus, etcètera. No? És un moviment que permetrà als Emirats Àrabs produir tot el petroli que vulgui. Això segurament doncs, tindrà un impacte també amb els preus, i a més a més és una operació que l'aproxima als Estats Units, i com que voldrem entendre-ho del tot i veure quin impacte tindrà tot plegat, en farem l'anàlisi amb Carles Méndez, que és professor de Geografia Econòmica de la UOC. De moment em quedo amb aquests titulars.
Molt bé, doncs l'OPEP i el petroli últimament per una cosa o una altra ens té en alerta.
Tot això, lògicament, passa en el marc de la guerra, esclar, de l'Orient Mitjà.
A les 10, al Catalunya Nit, amb el Manel Alias i l'Agnès Marquès. Gràcies, Agnès.
Gràcies, que vagi bé.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
No sabem exactament el perquè, però està molt accelerada la tertúlia d'avui.
Una tertúlia...
Potser és això. El cas és que el programa d'avui s'ha explicat que hi haurà trofeu de la Lliga el 10 de maig al Camp Nou. Ja veurem si el Barça el rep, perquè
Casado
ha guanyat...
Com enfocaràs?
Espera't un moment.
S'ha explicat
ja
el
veurem.
Casado?
Sí, sí, ara t'ho dic. Ja veurem si el rep perquè ha estat campió la setmana anterior o perquè guanya el Clàssic, o si no el rep perquè si perd i és aquell el dia en què l'havia de rebre, doncs haurem d'esperar la setmana següent. En aquesta tertúlia també s'han arribat a dir que si arriben 200 milions d'euros per Lamine, gràcies i pugi a l'avió, però referien al club que vingui a oferir...
Gràcies i ja se'n poden tornar.
Ja se'n poden tornar,
sí, sí. Jo he entès que ja s'entenia que els que se'n tornaven eren...
No, no. Per moments ens hem espantat, però no, el que volia dir el Costa és que 200 milions d'euros...
En tot cas,
per...
segurament no he, no he estat mai. Molt clar, però jo no he dit gràcies i pugi a l'avió, he dit gràcies i ja se'n poden tornar.
Gràcies i ja se'n poden tornar, però que no referia, insisteixo, no. A... Ja se'n poden anar, potser has dit, perquè si tots hem entès que referies a la Min, és probable que hagis dit ja se'n poden anar. Bé, en tot cas, que ha estat un malentès que no, que el Costa no acceptaria una oferta de la Min per 200 milions d'euros. Hi ha hagut debat sobre si pagaríem els 100 milions a Julián, no ens hem posat d'acord, i també s'ha dit en aquesta taula que Casado marxarà segur, l'estiu comprovarem.
S'han unit els punts, que passar després al Murri ha vingut a rebaixar la seva pròpia informació, això ja cadascú, cadascú és lliure de...
Això no pegat ni amb cola.
Deixa'm dir que és dimarts i que això vol dir que hi ha nou episodi de Ràdio Volta, que el podeu recuperar a les plataformes de 3CAT. Xeixes i Blasi amenacen l'ordre establert. Analitzen l'ascens dels dos ciclistes després de les curses Amstel, Amstel Gold, la de Fletxa Valona, Amstel Gold Race, Fletxa Valona i Lieja, que han hagut aquesta setmana.
I ja que tenim el programa tan festiu, atents si us agrada el bàsquet.
Yep.
Gira de centenari dels Harlem Globetrotters. Divendres 22, 22 de maig a Tarragona, 8:15 del vespre, enmarcat en una gira que el dissabte 23 els portarà a l'Olímpic de Badalona. Si voleu anar al Tarraco Arena de Tarragona divendres 22 a veure els Harlem Globetrotters, el primer que truqui, a més avui en format familiar, s'endú 4 entrades per veure els mítics Globetrotters.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
Amb el suport de Bon Preu i Esclat, el teu supermercat de confiança.
Hola, sóc en Michel Sánchez, entrenador del Girona. Estic aquí a Girona des del 2021. Vaig començar a parlar català perquè un professor, un periodista va fer classes amb mi i la veritat és que volia fer-les perquè aquí hi ha molta gent que parla català i per mi era important estar comunicat amb tothom. I res, és el que vaig pensar des del principi i per això ho he fet, en la normalitat de tenir la tradició, la identitat del lloc on uno està.
El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
Doncs Michel Sánchez, l'entrenador del Girona, que vaja, ja ha fet de l'ús del català gairebé un hàbit, o sense el gairebé, té entrevistes en català, rodes de premsa en català, i com estem fent durant tota la setmana, ahir amb Vicky López, avui a la jugadora del Barça femení, avui amb Michel Sánchez, estem descobrint els casos de diversos esportistes que juguen a casa nostra, però que no són catalans i que han abraçat la nostra llengua, i ho fem en el marc d'aquesta Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i al 3CAT.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Una mica de Blondie, ho he dit bé, oi? Heart of Glass. Això és segle XX, això és una garantia. Diu el Rico, a mi m'agradaria tenir una sintonia, no és que...
Escolta'm, no? Això és com... tu el que es diu aquí quan està la llumeta apagada, no, això sí no és repetible.
Això sí que t'ho puc dir. No, és que el Miguel es pensava que Blondie és la sintonia del, del no, Sergi o no, de l'Espanyol i no,
no, no, dic,
no estan per gaire festes.
No, no, no estem per sintonia. Ah. No, ja t'ho dic en clar. O sigui,
no ho deia tampoc.
Vull dir que totes les que tingui ja te les regalo.
No, 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 no ho deia tampoc de l'Espanyol. Però és bonic això. Pot dir una musiqueta i després ho diuen Jordi Costa.
Sí, sí. A mi m'és igual el Blondie que Luis Aguilera.
Realment, la cola de l'estudi
sí, sí, avui està sent complicadíssim, això.
Esteu bé, per de acepar.
El Sergi ve somrient, cosa que sí. Li agraïm. Avui, a més, es multiplicarà. De seguida parlarem de la Champions, sí. Però abans hem de parlar de...
la... No tens res de, jo, de la Loreta?
Com? La cola.
La Loreta de la cola no la sent.
Tot, tota la ràdio, avui no sé què han enganxat.
A l'Espanyol hem perdut tantes coses aquests mesos que fins i tot hem perdut l'olfacte.
Això, no, sí. Això molt... realment deu ser veritat, eh?
Sí, sí.
Perquè fot una catipena, això, tot sí, sí. Catalunya Ràdio.
Carai. No, no, ara no parlava de l'Espanyol, és que estan obsessionats amb que fa olor de cola a l'estudi, Sergi, deixa-ho estar. L'Espanyol, que sí. Va empatar amb el Llevant i vist el tram final del partit, encara gràcies.
Sí, senyor.
Però que suma un punt, això és evident,
sí.
Però les sensacions jo gairebé diria que són més preocupants que en partits anteriors.
Sí, perquè és que jo crec que es confirma, o es va confirmar en cada partit que passa, des de fa ja 3 o 4 partits, que l'equip està involucionant, és a dir, que va enrere, que deixa de competir, perquè pesa, suposo, la motxilla de tants partits sense guanyar, els nervis dels jugadors que bloquegen les ments dels que són al camp, i tot plegat fa... que vegis coses que no, fins ara no havies vist i que preocupin. És a dir, a mi l'Espanyol ja fa 2 o 3 o 4 partits que em preocupa seriosament. Ahir va ser un cas, perquè la imatge de Valle que va ser dolenta, però és que la d'ahir fins i tot és pitjor.
Ahir hi havia errades en passades que només s'expliquen per un equip que està nerviós.
Sí, 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 que li tremolen les cames. I encara sort que tenim un jugador que està per sobre de la resta, que és Dimitrovic, que en va treure 2 o 3 sota els pals claríssimes i van evitar la victòria del Llevant, que per mi va arribar al tram final molt millor que l'Espanyol. Els últims 15-20 minuts del Llevant són perquè l'Espanyol s'ho faci mirar, no?
Per fer-ho fàcil, Sergi, l'Espanyol amb 3 punts sí. Està salvat. Sí, el sí, tema és com aconseguir-lo.
Jo estic bastant convençut, no tinc la llàntia màgica, però estic bastant convençut que menys de 42 no se salvarà, per tant necessita 3 punts. Que és una victòria o 3 empats. Jo ara mateix estaria més pels 3 empats que per la victòria, perquè no aconsegueixo veure el dia,
o sigui,
el lloc on guanyarà l'Espanyol. Digue'm pessimista, però em costa segurament contra l'Atlètic Club a casa o la Reial Societat l'última jornada, que no jugarà res, que passa contra la Reial l'última jornada, a mi em sembla molt perillós, perquè és un sí, cara o creu.
Això va passar una vegada i es va salvar l'Espanyol.
Sí, l'any passat, dia. Contra les Palmes, però és
no,
que...
No, contra la Real
bueno,
mateixa.
Sí, sí, el gol de Coro. Sí. El gol de Coro. Vull dir que, no ho sé, sí, sí, li falten 3 punts. Li falten 3 punts
que se salvarà.
Sí, jo crec que se salvarà.
Jo també, sí, sí. Tot i que ho crec menys que abans del partit d'ahir. Eh? Ahir vaig acabar esglaiat.
Dit això, estic encara intentant pair i processar el que li ha passat a les últimes setmanes i mesos a l'Espanyol perquè no m'ho acabo de creure.
Ara... Jo tampoc, no ho sé explicar.
Ara intentarem trobar-ne les claus. Abans, escoltem una reflexió de Pere Milla després sí. Del partit, que és una mica el resum de tot plegat.
Sí, l'Espanyol salvarà, t'ho dic aquí avui, 100%. Jo l'equip el veig molt bé, anímicament està tocat, però jo crec que avui ha donat la cara, no? No hem estat lúcids, no? Jo crec que ens havíem posat al cap massa de que hem de guanyar sí o sí. Crec que ho hem intentat, no hem estat acertats de cara a gol. No crec que ens hem de fer mala sang. Sí que és veritat que no hem de ser hipòcrites, que és una merda. Però bueno, cap amunt i agafar el toro per les banyes i un cop més demanar perdó a l'afició, no?
Doncs Pere Milla, que jo em quedaré amb el titular, l'Espanyol se salvarà, sí, però sí, sí. No es pot ignorar que tot és una merda, perquè sí. Realment la situació de l'equip és la que és.
Sergi, la figura de Manolo González continua sense estar discutida dins del club?
Era indiscutible fins fa alguns dies, pocs. Era indiscutible. Jo, és que se'm faria molt estrany pensar que ara hi haurà una destitució de Manolo, més que ara pel temps que et queda. Sí. És que no
ell
tens,
deia
no
que es
veien marge.
Forces de
sí, sí,
treure-ho
ell, forces,
però
sí,
vull
sí.
Dir que ja...
No crec que el problema sigui Manolo, O sigui, no crec que Manolo pugui incidir més o menys...
És l'única figura que pots canviar
sí,
a dia d'avui,
sí, saps?
Vull dir, per variar la dinàmica.
O es posen les piles als jugadors o patirem i de valent.
Però esteu parlant de manera immediata.
Sí.
Jo veig... Vaja, no, semblaria un disparat a canviar d'entrenador.
Sí, però és allò que li va passar al Girona amb Eusebio, recordaràs,
bueno,
que veus que passen les jornades i probablement el Girona ara hauria pres una altra decisió.
No, l'entorn...
Ja t'ho dic jo que sí.
Sí,
a l'entorn hi ha moltes veus crítiques amb Manolo que ja el voldrien fora, eh?
Perdona, pregunta. Un psicòleg han pensat, i no l'estic dient de broma.
No, el psicòleg ja hi és al club, però...
Perquè l'Espanyol dona la sensació de que és un problema mental, o sigui, un problema de tremolor a les cames, com tu deies abans, i no de correr més o d'entrenar més.
No, perquè ahir intensitat n'hi van posar.
No és una qüestió de... Ahir els jugadors van ser escridassats, jo no veig per enlloc un problema d'actitud, i fins i tot, l'he vist en altres moments, però tampoc un problema de... És que juguem 4-4-2, no crec que sigui una qüestió tàctica.
I escolta, amb això de que...
I que al final, a mesura que s'anava avançant els minuts, i que s'anava apropant, ara... Al final del partit, t'entra aquella por de que com a mínim no perdem, et vas tirar enrere i acabes salvant un punt, però
un segon, que ens està escoltant algú que això ho ha viscut des de dins, l'excapità de l'Espanyol, Àngel Morales. Hola, Àngel, bona tarda.
Molt bona tarda.
Tens la mateixa sensació que tenim aquí a la taula, que partits com el d'ahir s'expliquen des de l'estat de nervis i poca cosa més?
Sí, ja ho vam parlar divendres. Jo crec que ara el problema de l'Espanyol no és futbolístic, és un tema més mental, emocional, psicològic, i a partir d'aquí, doncs, això és difícil d'entrenar. Com dèieu, cal la feina del psicòleg. El psicòleg, abans hi havia un per tot el club, i ara hi ha un pel primer equip, un pel filial, un pel femení, un pel futbol base. La feina del psicòleg hi és, però, esclar, la feina del psicòleg no, és a llarg termini, no és com a curt termini que tu puguis assajar algun sistema o algun canvi. És difícil que en una o dues setmanes poder revertir aquesta situació, i més quan vens amb una ratxa tan negativa, que com bé estàveu comentant, al final tu comences bé el partit, però a mesura que van passant els minuts i tu veus que no t'avances, doncs va arribar la por, ja no a guanyar, sinó a no perdre, no? I això es va veure al final del partit, i més després de l'expulsió del Pol Lozano, que els deu darrers minuts van ser, bueno, d'autèntic infart.
Uh-huh. Àngel, quan parlàvem divendres, deies, bé, és moment de mantenir la calma, però òbviament em preocupa la involució futbolística que ha fet l'equip. Veient ahir a casa contra el Llevant el partit que fa l'Espanyol, tu continues sent optimista que se salvarà?
Sí, jo crec que el salvarem, però clar, hauríem d'evitar arribar, com deia el Sergi, a la darrera jornada. El problema és que estem una alçada de la temporada, que excepte el partit contra el Sevilla, tenim rivals, començant pel Madrid diumenge, l'Atlètic Club, que ja no se jugarà res, la Real Societat, que no sap si ja està competint o no, o ja, com que ja ha guanyat la Copa, té plaça europea, ja ha abandonat. Jo mireu el que us dic, que si jo veig més factible guanyar al camp del Sevilla, on realment està jugant alguna cosa, i depenent del que faci el Sevilla aquest dilluns que ve contra precisament la Real Societat, que el partit de diumenge contra el Madrid, perquè el Madrid al final és un equip que sabem que vindrà desconnectat, que els jugadors estan pensant més al Mundial, però esclar, és un equip amb qualitat, i tu, amb molta por, doncs pot passar de tot.
És a dir, els equips, des del teu punt de vista, els equips que no s'hi juguen res de res són més perillosos que els que sí que s'hi juguen.
Sí, perquè és que tu, per exemple, tens ahir el partit de la Real Societat Camp del Rayo. A estones veies un equip que competitia, la Real Societat, que hem vist en aquesta segona volta i que li ha portat a guanyar la Copa, i a estones dius, però si estan de vacances, si estan a Eivissa pensant, saps? Que li va permetre això remuntar el Rayo i va estar a punt de guanyar. Jo crec que són partits perillosos, i dels 5 partits que ens queden 4 rivals d'aquest perfil.
Acabo, Àngel. Ha sortit aquí a la taula. Tocar Manolo ara no, eh?
No, ara mateix no, perquè sí, comentàveu el cas del Girona, però tenim ara, i molt proper a nivell anímic, al Cádiz, no?, que ha destituït a Sergio González, que ha posat un i això no et garanteix guanyar ni revertir la situació. A mi el que sí que em preocupa, que tot aquest tornado d'aquesta mala ratxa de segona volta, doncs sí que pugui portar-se per davant en Manolo de cara a la següent temporada, sobretot per pressions que pugui tenir la propietat americana.
Això sí que serà una altra història. Igual que ja em semblaria una barbaritat destituir Manolo ara, també
no, ara
se'm fa difícil, difícil imaginar que pugui superar
ja
això.
Ja van fer el ridícul, perdona que t'interrompi, van fer el ridícul amb el Vicente Moreno fa 4 temporades, sí. No haurien de fer el ridícul un altre cop fent fora un entrenador.
Aquella temporada de Abelardo, Rufeta i tot
aquella
allò.
Aquella era la 19-20, que és la del primer descens.
D'acord.
Després ve Vicente Moreno, que l'agafa l'equip al segona, i quan el puja a primera, la temporada de primera, que és aquesta que diu l'Àngel, quan falten dues jornades pel final, el destitueixen, puja Luis Blanco, del filial, que agafa l'equip dues jornades només, i allò que va fer el club amb Vicente Moreno, allò va ser...
Li van rescindir el contracte per estalviar-se quatre quartos. Sí, va ser un ridícul.
Bé, doncs estabilitat és una de les receptes per intentar que l'Espanyol tiri endavant una situació que, jo insisteixo, no crec que sigui crítica, però s'està posant peluda per moments i és evident que hi ha preocupació i així ho hem volgut comentar amb l'Àngel. Àngel, gràcies, una abraçada.
Una abraçada.
Quan hem trucat l'Àngel, crec que ha interromput el Miguel. No sé si el Miguel volia dir alguna cosa.
No, li volia preguntar, treure la impressió de que tal com estàs explicant que està l'equip i tal com hem sentit l'Àngel Morales, aquesta opció de que el Barça sigui campió diumenge si guanya a Pamplona i l'Espanyol guanyi o empata amb el Madrid, no la veus factible?
No la veig factible, jo sí que pot passar de tot, per què no? Sí.
No, jo he entès que tal com està l'Espanyol i el que ha dit l'Àngel...
Sí, el que passa que l'Espanyol precisament diumenge pensarà que els punts els té perduts, perquè ve el Madrid un equip, en teoria, millor. Vull dir que potser en aquest sentit juguen més alliberats que el dia del Sevilla, no?
Això és el que creu un...
No és el que creu Àngel Morales.
Jo tampoc no ho crec, eh? Jo crec que el Madrid, aquest Madrid a mig gas, amb els jugadors que té, a mi em fa l'efecte que no li costarà gaire guanyar aquest Espanyol diumenge. Confio zero en el partit de
diumenge. Això és el que et deia.
Sí, sí.
Això és el que et deia. La sensació que dona és que no es donarà la circumstància de que el Barça pugui ser campió diumenge perquè l'Espanyol, en principi, perdrà contra el Madrid.
Et dic una altra teoria que he sentit i per reflexionar una mica. Tu què preferiries si fos jugador del Madrid? Que el Barça la guanyi davant la teva cara en el Camp Nou o no?
Jo crec que el jugador és professional i és competitiu i el jugador del Madrid el que voldrà és intentar allargar al màxim el títol de Lliga del Barça.
Seria
jo estic d'acord, que surts a guanyar, perquè llavors, és que a més al Camp Nou hi has d'anar igualment i serà una festa en qualsevol dels dos casos.
En tot cas...
Ja, però no és el mateix que et guanyin a la teva cara.
No, bé, però tu com a jugador professional, segurament...
Jo tinc la sensació...
Però depèn de tu, eh?
Jo tinc la sensació de que el Real Madrid ja va baixar la paradeta.
Sí, però tu com a jugador...
Té que tancar la persiana. Una cosa és que l'Espanyol pugui competir o no en el Real Madrid en l'estat de nervis que està. Però el Real Madrid, tal com jo estic veient, el Real Madrid està desitjant que se termini la Lliga. En un rival, en una mica d'empenta... El Real Madrid se li pot guanyar fàcil.
En tot cas, a mi...
Tenim les dues versions per diumenge.
Sí, a mi m'ha sorprès la mirada de l'Àngel Morales, que per descomptat ha estat professional d'això i té molt més valor que li sembla que l'equip que no s'hi juga res és més perillós. En aquest cas, el calendari de l'Espanyol és enverinat.
No és el mateix la Real Societat, que ja ha guanyat la Copa i ja té l'objectiu complit, que el Real Madrid, que el que està desitjant és que això s'acabi d'una vegada.
Però jo m'imagino el Sevilla-Espanyol com
una cosa tremenda. La mirada de l'Àngel és interessant perquè ell el que pensa és que els jugadors del Sevilla estaran exactament en la mateixa situació.
El
dia que van plorant la majoria dels jugadors el mateix Girona és que té un punt menys que l'Espanyol.
Aquesta és l'altra. Ens hem centrat molt en l'Espanyol perquè l'Espanyol sembla que no té frens, però el Girona té un punt menys.
El Girona té Mallorca i el següent partit és Rayo Vallecano, que són dos partits
que el següent és el Girona-Mallorca, no?
Mallorca i després Rayo. Vull dir que són dos rivals que també estan en aquesta lluita per certificar la permanència definitivament. Vull dir que s'està posant molt el focus amb l'Espanyol i amb els entrenadors i tal, però de Girona sembla que...
Va, no que el Girona ha d'anar al Metropolitano i últimament l'Atlètic de Madrid li està guanyant tothom. El que passa que va el 17 de maig i no sé, depèn del que hagi passat en contra l'Arsenal. Quedaran
dues setmanes per la final de la Champions.
L'últim
i de
partit el va guanyar l'Atlètic de Madrid, no?
No, contra l'Elx va guanyar l'Elx, no?
No, no, contra l'Atlètic Club aquest cap de setmana jo crec que va guanyar l'Atlètic 3-2, si
m'equivoco. Ah, sí, al final va guanyar
l'Atlètic. Sí, va guanyar 3-2 l'Atlètic de Madrid.
Sí.
En fi...
Bé, tothom, d'acord, tothom no, però no. L'està guanyant molts equips que s'estan jugant coses, l'estan guanyant l'Atlètic de Madrid.
Sí, bé.
Sí,
però va eliminar el Barça.
Això mateix, jo, el Metropolitano no seria un... No seria...
Jo t'estava donant ànims, Sergi.
Gràcies, gràcies. Bé, el Sergi l'estem entretenint aquí i bé, ja parlarem, evidentment... Ara.
Sí que tenim sintonies. Per allò de la Champions, sí.
Aquest, sí.
Per la Champions sí que tenim sintonies.
Sintonia de Champions, perquè el Sergi ahir ens va explicar l'Espanyol Llevant i avui, d'aquí a un quart d'hora clavat, arrenca la Champions a Catalunya Ràdio, sintonia digital de Catalunya Ràdio, amb la transmissió íntegra de Bayern...
PSG-Bayern,
que juga aquesta nit el primer partit de les semifinals de la Champions i que evidentment ja té 11.
Sí, sí, ja té 11, ahir serem els de sempre amb el Ricard Torquemada, la Ruth Vilà. Avui narra el Ripoll, Francesc Ripoll, aquest PSG al Parc dels Prínceps.
Ja està recuperat de l'ascens, sí, del Sant Andreu.
Exacte. Juga Vitinha, el PSG, que ha estat una mica dubte, la corda, sí, sí, fluixa, dubte. El Bayern, sabeu que Gnabry està lesionat, i al lateral esquerre no juga Laimer, que acostuma a ser el titular, juga Davis.
Bueno, no està malament.
No està malament. Ja la voldríem per l'Espanyol.
Sí, i pel Barça, fins i tot.
I bé, equips de gala, els dos, diríem que els, segurament els dos equips amb millor set de forma d'Europa ara mateix s'enfronten pràcticament una final avançada, gairebé, no?
Sí, sí, per mi és la semifinal més atractiva. Demà hi ha l'Atlètic de Madrid-Arsenal, que també podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio. El Sergi el deixarem marxar, sí, perquè si no, no podrà començar. Gràcies, Sergi.
Vinga, fins ara.
Us atrau aquest PSG-Bayern? Em sembla un tros d'eliminatòria, tot i que Luis Enrique,
bon partit, sí.
Luis Enrique ha dit que no hi ha cap equip millor que ells, que ho va dient tota la temporada, bueno, amb tot el respecte pel Bayern i tal, però...
Ho serà així.
Serà així?
No, ho sent.
Ah, sí, sí.
Ell ho sent així.
Home, i bé, és millor
que ho sent així. I l'any passat també va dir que sense l'Mbappé serien millor equips que amb l'Mbappé, i va resultar que va guanyar el triplet. Ho va guanyar tot.
Sí, sí, sí. Aquest any no ha tingut una temporada tan rodona, perquè el van eliminar molt aviat de la Copa de França, bueno, la Lliga, no, la veritat, bueno, és que l'està guanyant més rascadament.
És que és molt difícil guanyar dos anys seguit la Lliga, ja no et dic dos anys seguit la Champions, i ja no et dic dos anys seguit tot. Bueno, jo crec que ell ho sent així, i a més ha de fer transmetre aquesta idea al seu equip, que jugui sense cap complexe i endavant. El Bayern, diguéssim, és el Madrid d'Europa. Vull dir, pot jugar molt malament i guanyar-te.
El Madrid d'Europa solamente, només hi ha un, que és el Madrid.
Bueno, pues si no, és correcte. Però si no existís el Madrid, el més
semblant
al Madrid
és
el Bayern. I el Bayern pot guanyar-te jugant molt malament.
Que a més no és el cas, perquè el Bayern la juga bastant bé des del meu punt de vista. Així tot, jo crec que el PSG coincideix amb Luis Enrique, és favorit a la... Vaja, jo repasses, que crec que guanyarà la Champions una altra vegada.
Repasses els dos onzes d'avui i ve de gust seure al sofà, sí, aquest vespre a gaudir del partit, perquè a més, com que tampoc ens hi va massa res, a gaudir del futbol...
Avui no ens està interessant gaire res en general.
No, a mi m'interessa el partit.
Jo vaig a favor de Luis Enrique.
Futbolísticament vas a gaudir de l'espectacle,
sí,
no, perquè... no ho vius amb aquella passió de...
No, no,
sí, aquells nervis i neguit de si juga el teu equip.
Jo sí, jo vaig a favor de Luis Enrique. Ho dic,
no, sí, jo també, però vull dir que tampoc...
A més, sabés, per la manera de jugar del Bayern fa que els partits siguin molt divertits, perquè no especulen en la pelota.
Els dos equips.
I el PSG tampoc.
Tenen el perill de que defensivament són més vulnerables que el PSG, que jo crec que per ahí moriran, però en teoria el partit serà molt divertit. En teoria, el partit irà eliminatòria, en teoria.
I demà tenim aquest, abans n'hem parlat de passada, aquest Arsenal, aquest Atlètic de Madrid-Arsenal, ens hem quedat...
Go amb... Arsenal.
A part de filies i fòbies... Sí, veieu clarament. Jo, tota la temporada...
Jo veig més equilibrat ara que a començament de temporada. Sí. Començament de temporada, no, l'Arsenal sembla imparable.
4-0 va guanyar l'Arsenal.
Sí, 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 sí. No, però no, jo no ho dic pel partit que van jugar.
No. És
que en general, l'Arsenal era una cosa impressionant.
Se li està tornant a fer llarga la temporada.
Sí.
Jo és que... Tota la temporada hauria dit que Arsenal de carrer i ara em sembla una eliminatòria de pronòstic més incert que l'altra.
És una pilota que pot decidir la pilota aturada.
Tinc més clar que el PSG serà finalista que no que l'Arsenal, que en teoria seria el favorit, ho serà. I, de fet, si em féssiu apostar, tindria dubtes.
I l'Atlético és molt perillós, com ja ha demostrat davant el Barça. Molt perillós.
Sí.
No, és evident. Sobretot quan afronta una eliminatòria com a no favorit, que no sé si és el cas, però en general diria que hi ha la convenció que l'Arsenal ha estat un dels equips forts, vaja, la classificació de la fase Lliga, doncs hi va quedar primer o segon.
Primer
l'Arsenal, doncs imagina't. Però ha arribat un punt que la condició de favorit jo crec que no s'adiu gaire amb la realitat dels dos equips, però ho sabrem entre aquesta setmana i la vinent, i ho podreu seguir aquí a Catalunya Ràdio i amb transmissions íntegres a l'antena digital d'aquesta casa.
Comença un dia nou sobre les teulades, veient com balla la fosca amb la matinada, la teva pell brillant com una estrella errant, i avui quedar-me a viure entre les teves mans, un crit a l'univers i se trenca la...
Bastant bé la selecció musical d'avui. No sé si o Cas Grasses ho ha demanat la Ruth. Hola, Ruth, bona tarda. No ho has demanat tu.
Jo demanava Barcola i Luis Enrique no l'ha posat a l'11.
No ha posat Barcola. Perquè deuen jugar Dembélé, Kvaratskhelia...
I Due.
Dembélé fa de nou. Sí, com habitualment, de fet, amb Luis Enrique.
Sí. Val.
T'ha començat l'11?
No, és que estava pensant si em falta algú.
Són aquests tres.
La davantera titular del final de l'any passat era aquesta, oi?
Sí, el que passa que l'estava jugant més Barcola per l'esquerra, i Kvaratskhelia i Due anaven combinant partits, però avui els posa els dos.
Té un trial davant Luis Enrique.
Fins aquí la meva aportació.
En moda Champions femenina, ja ho sabeu, diumenge Barça-Bayern, tornada de les semifinals de la Champions, empat a l'anada, i per tant el Barça ha de guanyar per ser a la final. I avui ens preguntem, o de fet et pregunto, Ruth, si Aitana arriba a aquest partit, perquè en teoria ja fa setmanes que treballa amb l'equip, però ni al derbi ni tampoc a l'anada a Múnich no ha arribat a entrar a la convocatòria.
Saps què passa? Que ha entrenat amb l'equip, però no ha entrenat amb el grup, perquè les jugadores que estaven amb les seves seleccions van tornar dilluns passat als entrenaments, i per tant Aitana ha estat 15 dies entrenant-se amb 3 jugadores més, i per tant el que trobaven al cos tècnic és que li faltaven entrenaments de grup. La setmana passada en va fer 3, perquè com que va haver partit entre setmana i l'equip va viatjar a Múnich, només va fer dilluns, dimarts i dijous d'entrenament, i van considerar que eren pocs entrenaments amb el grup per entrar a la convocatòria finalment d'Alemanya. Ara ja n'haurà fet més. Avui han tornat els entrenaments a jugadores del Barça, i en principi Aitana hauria d'entrar, si més no, a la convocatòria per aquest partit contra el Bayern. Com deia, les jugadores han tornat avui als entrenaments.
El que passa que sense minuts, òbviament... Sí. S'espera que pugui, si una vegada que entri a la convocatòria ja és bona notícia. A partir d'aquí, depèn de com vagi el partit, ja veurem si arriba a jugar.
Perquè Oslo és tercera setmana de maig.
És a dir, 23 de maig.
Ja...
Quedarà un mes. Sí, tindrà partits de Lliga pel mig,
sí,
tindrà la
realista.
Final de Copa... Jo crec que al final d'Oslo... Bé, no sé si titular, però tindrà minuts segur. I si ha jugat 4 o 5 partits, potser sí que arriba per ser titular i tot.
Clar, hi ha diversos partits de Lliga que més la té guanyada, on Aitana es podrà rodar.
Haurà estat fora... 5 mesos.
5 mesos, sí.
Són molts mesos. Però ho comentàvem a l'últim episodi de Fem Futbol, que Aitana, en principi, ha d'agafar el ritme relativament ràpid per la seva constitució. És cert que també que és la seva primera lesió greu.
Sí.
I que... tampoc sabem com reaccionarà, però que per la seva constitució, per altres... per la sensació que tenien a dins és que no trigaria a agafar el ritme.
I per com és ella, perquè recordeu que l'Eurocopa va estar ingressada a l'hospital.
Exacte.
Després va sortir de l'hospital directament per marxar cap a Suïssa, i al cap de dos partits ja va jugar.
Perquè la lesió era peroné, oi?
Sí.
Clar, ha estat molt llarga, però, sí, però entenc que és millor no és que no trencar-te el genoll.
Sí,
o...
sí, sí, vull dir, quan tornes a la, amb la muscular, has d'anar en compte que no recaiguis, en principi amb una traumàtica no és un tema de que puguis recaure, sinó de que tinguis el ritme.
Molt bé. Calma, doncs, amb Aitana, que evidentment no podrà tenir un paper protagonista en el que esperem que sigui una victòria del Barça diumenge contra el Bayern.
El partit és diumenge a 4:45 al Camp Nou. El ritme d'entrades, ho deia ahir la Ruth, és molt bo. Sí. Queda un quart d'entrada per vendre perquè ens fem a la idea. I avui tenim una entrada doble pel primer que truqui al 9-3-2-0-7-4-7-4 per aquest partit, que de ben segur tornarà a estar a l'estadi ple i un gran ambient per, esperem, viure la classificació del Barça per la final 2.
Molt bé. Senyora i senyors, avui molt indisciplinats, però bé, deu ser cosa de la cola.
El pegament.
Això mateix.
O sigui, ens estàs aviant, resumint.
No, us acomiado perquè podeu anar a veure el Bayern. Vale. És que nosaltres ara ens quedem a parlar de marató. Del...
Que és la meva especialitat. Justament aquest... en fi, no vull dir res. Doncs
pues molt interessant.
El Miguel amb les bambes aquestes que volen, jo crec que s'hauria costat a les 2 hores.
I jo?
Sí, els primers 2 quilòmetres.
Miguel Rico, Gemma Herrero, Ferran Martínez, gràcies.
Un plaer.
Una pausa, i això que us dèiem, la marató, el rècord de Sebastián Saue, vist per un home que el coneix, i molt bé, ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Mira el que li ha comprat a la mare pel dia de la mare. 17 milions. T'agraden? Et sona que els tingui?
Ah, que macos que són. No, no em sona que tingui 17 milions. Si els tingués, em sonaria. I a tu també et sonaria, oi?
17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Regala el cupó extra dia de la mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros. Cupó extra dia de la mare de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
Miqui Núñez i Sara Roy.
Deixaries abans la música o la parella?
Vinga, adéu.
Uau!
Dani Mateo.
És un moment horrorós quan, en una conversa, descobreixes que el cunyat ets tu.
Anna Castillo.
Jo mai vaig dir que era lesbiana, que és una cosa que la gent va donar per fet.
Torna a l'eclipsi. Històries reals i emocions autèntiques.
L'eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
Ja disponible a la plataforma 3Cat.
Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis, entrades a mitaquilla.com.
Sou molt bona gent!
Després de recórrer tot Catalunya, Quim Masferrer omplirà el Palau Sant Jordi de molt bona gent. Un espectacle irrepetible per reviure tot el que hem compartit. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, el dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3Cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3Cat, amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3Cat en viu. Ho veus, ho sents, ho vius.
Són gairebé 9:15 del vespre. L'última recta del Tot Costa la dedicarem a analitzar encara una de les notícies esportives de la setmana, i jo crec que ho serà de l'any. Com sabeu, Sebastián Saue, l'atleta maratonià canià, va destrossar el rècord de les 2 hores, la barrera de les 2 hores, a la marató de Londres d'aquest diumenge. Ahir en vam parlar amb l'Arcadi Alibés i avui encara volem aprofundir més en aquesta gesta, parlant amb un català que és director esportiu de l'Acadèmia Kiprun, una acadèmia a Kènia, on evidentment busquen fondistes i maratonians d'elit, i que, per tant, és expert en l'atletisme kenià. Parlo del Marc Roig. Hola, Marc, bona tarda.
Molt bona tarda.
T'enganxem a Kènia ja un altre cop, eh?
Correcte, sí, sí.
Escolta'm, com a persona pròxima i que ha seguit la trajectòria de Saue, t'imagino emocionat per la marca de diumenge.
Bueno, emocionat, sorprès, m'ha perdut, podríem dir. O sigui, realment, sí, costa de creure, però a la vegada orgullós. O sigui, Sebastián Saue és un dels atletes que més bona trajectòria portava en els últims anys. Parla clar i català, podríem dir, i doncs els seus èxits se celebren.
De totes les dades d'aquesta cursa i que el porten a rebaixar la barrera de les dues hores en una marató, quina és la que més t'impressiona?
Doncs al final. O sigui, diríem, parlant-ho amb molta gent, o fins i tot llavors, veient repercussions, no?, de com la gent ho va viure, la gran majoria dels telespectadors ens va agafar per sorpresa que baixés de les dues hores. Diríem, sabíem que estava anant molt ràpid, o sigui, tots els temps parcials indicaven un temps, doncs, 2:00, 2:01, estaven allà en aquest llindar, però és que a partir del quilòmetre 35 comencen uns parcials que després és quan es veu, no? Va fer 59:01 la segona mitja marató. Això és impensable, era impensable completament, o sigui, ens va agafar per sorpresa. Llavors, això és el que més em va sorprendre, com a partir del quilòmetre 35 es pot córrer tant.
És evident que estàs sorprès, i si ho estàs sorprès tu, imagina't la resta. Clar, tu en Sauel el coneixes fins al punt que tu ets el captador d'atletes d'elit per la Marató de València i vas ser qui el va portar allà a fer la seva primera marató. Vull dir que el talent li devies veure.
Sí, sí. De fet, ja fins i tot abans de la marató havia vingut a la mitja marató de València l'any anterior. I sí, és això, sí, és un nom que sonava. Passa que n'hi ha molts d'aquests atletes, no? De dir, bueno, té bona pinta, té bona planta, a veure però com la toca. I a mi em va fer molta il·lusió que el seu debut maratonià fos a València, i allà es va demostrar que en mitja marató era bo, però sobretot el que s'estava ja intuint és que en marató era molt més bo.
A Kènia hi ha molta tradició de maratonians. Tu com veus que aquest té fusta? Com hi detectes el talent?
Doncs, a veure, una miqueta... Són varis els factors. Resultats anteriors en distàncies més curtes és un bon indicador, no promet res. Hem tingut grans exemples de gent molt bona a la pista o molt bona a la mitja marató, que després no ha acabat quallant a la marató, però sí que és un bon indicador. I llavors, a vegades, sobretot, podríem dir, la constància. O sigui, un atleta que no s'allunya dels podis, que de fet vull dir que guanya curses, que tria curses de les 10 més al nivell. Aquí és on es veu, perquè al final a maratons n'hi ha a pràcticament totes les ciutats del món, però no totes les maratons tenen el mateix prestigi, i el mateix passa en les mitges maratons, no? O sigui, en els cara a cara, amb les grans figures, és on es veu, doncs, que un atleta està pujant bé.
Ahir parlàvem amb l'Arcadi Alibés del fet que 9 dels 20 primers baixessin marca personal, i ens preguntàvem si la Marató de Londres tenia alguna cosa especial que afavorís l'aconseguiment de marques. N'has tret l'entrellat, tu, d'aquesta qüestió?
No, jo pregunto també si van agafar alguna rotonda pel costat equivocat i van fer metres de menys. Perquè tradicionalment s'ha dit que la Marató de Londres és impressionant, o sigui, és de les que s'ha de fer, costa moltíssim, ja veieu que s'han apuntat 1 milió de persones per córrer-la, s'entra un sorteig, és molt difícil de participar-hi, però és de les maques, és de les clàssiques, però és un circuit relativament complicat, no és molt dur, però és ondulat, va enganyant. I sí, va sorprendre. O sigui, quan et diria jo que s'especulava una miqueta que el rècord del món es pogués batre aquest any, tant en Sebastián Saue com en Jacob Kiplimo, el podien batre, però es pensava més cap a la tardor, no? O sigui, quan potser maratons més ràpides, tipus Berlín o Chicago, o potser fins i tot València, estiguessin allà a la palestra. No s'esperava que això passés a Londres. Sí que realment, no, encara no n'he tret l'entrellat.
Tu que ets expert del tema, creus que amb aquesta marca ja per sota de les dues hores estem molt a prop del límit humà, o creus que continuarem veient com s'arriba a baixar temps, o dependrà també de les bambes que vagin utilitzant?
Que pot passar de tot, perquè al final, o sigui, jo crec que, exacte, hi va haver innovacions i millores que van per fases, van per esglaons, i per posar de les bambes, doncs ha fet una millora enorme i s'està notant. No sé quan tocarem sostre en aquest aspecte, però ja s'està intercalant també les millores, sembla que encara tenen bastant de recorregut, en la nutrició en cursa. Que de fet, se sap que és important, però potser fins i tot fins aquest cap de setmana passat no se li havia donat tanta repercussió. A mi m'agrada molt llegir, no?, doncs les estratègies nutricionals que van seguir, sobretot en Sebastián Sauer, però també els altres corredors, perquè dius, aquí hi ha gent que s'està filant molt prim a l'hora de què menjar, què veure durant i abans de la marató.
Mira, justament això avui m'ho feia saber el David Clopés, que és el presentador del Tot Gira, que és també maratonià, i em deia que Sauer va esmorzar dues llesques de pa i té amb mel. Que dius, home, per fer una marató sembla poca cosa, i que després, evidentment, ho va complementar amb el consum de gels durant la cursa. Va per aquí, aquesta millora científica que comentaves?
Exacte, sí, això, i fins i tot, i el dia anterior. O sigui, normalment, un dels hàndicaps que té la nutrició en la marató és que que l'estómac no pesi o que no molesti. Uh-huh. Llavors, doncs, l'esmorzar que m'han fet Sebastián Sauer és el que fan la majoria dels atletes, sobretot kenians. No es compliquen la vida. Tampoc és, ja direm, l'energia de l'esmorzar el que et donarà el rendiment, però sí, diríem, tota la càrrega d'hidrats del dia anterior, de les 24 hores anteriors, un bon sopar, però llavors també això, avui dia, begudes amb hidrats de carboni durant el dissabte, i hi ha tot el que es fa durant la cursa. O sigui, sí, vull dir, s'està filant molt prim i això està bé, perquè diríem, exacte, vull dir que també que no només es parli de les bambes, que són molt importants, que tenen molt a veure, però que no és qüestió de, mira, doncs ara tenim unes bambes noves i tothom farà marca personal.
Marc, acabo i aprofito que tenim de corresponsal a Kènia. Quan Sebastián Sauer torni a casa, què serà? Festa nacional? Serà un heroi? O aquí, com que hi ha fundistes a sota les pedres, no estaran tan impressionats com nosaltres?
Ah, no, sí que ho estaran. I, de fet, allò va molt amb la idiosincràsia una miqueta de cada atleta. Hi ha atletes que sí que són més, diríem, donats a la faràndula i fan això, i fan fins i tot com en diríem, no? Així, seguiment amb cotxes i tocant les bocines o així, i n'hi ha que són més discrets, però sí que una cosa, per exemple, a mi em va sorprendre, fins i tot vaig posar al meu Twitter, perquè alguns kenians es queixaven que el dilluns els diaris nacionals no obrien amb aquest rècord del món estratosfèric, sinó que era, doncs, amb les típiques notícies de política que ara falta un any per les eleccions aquí, o sigui, imagina't. I en canvi, sorprenentment, tant a Catalunya com a Espanya, els diaris esportius no n'han fet més cas del compte, però aquest cop sí.
No, però Marc, és que fins i tot era portada del Financial Times ahir. Jo, això em va deixar garratibat.
Crec, a veure, és una fita que, de fet, quan, recordem, quan es va fer el Challenge 1-5-9 de l'Eliud Kipchoge, sí, se l'equiparava, diríem, com a baixar dels 4 minuts a la milla, però també pujar a l'Everest o arribar a la Lluna. No, diríem, sí, és una cosa que traspassa l'esport, i doncs mira, exacte, no sabia el del Financial Times, però jo entenc que, exacte, vull dir que estàndards del món, de la informació com aquest, doncs han entès que dic, aquí hem de d'això n'hem de parlar.
Quan deies que hi ha gent que li agrada més la faràndula, vols dir que Sau és més aviat, diu, una personalitat discreta?
Sí, és molt tranquil. És un noi molt tranquil, és molt treballador. S'assembla molt en aquest aspecte a l'Eliud Kipchoge, fins i tot a l'hora de tirar les competicions i de quantes competicions feia l'any. Hi ha corredors doncs, que Jakub Kiplimo, sense anar més lluny, que va estar l'any passat, llavors aquest any a Lisboa fent una mitja marató. Si competeix, fan més pista. Sebastián Saue, ara que és maratonià, ja normalment fa dues maratons a l'any, a l'estil Eliud Kipchoge, i poca cosa més. Mm-hmm. I treball, i descans, i que parlin els resultats.
Doncs el seu resultat de Londres, la veritat és que parla d'una manera impressionant, aixordadora, i avui hem volgut saber una mica més de la figura de Sebastián Saue amb el Marc Roig, que és expert en atletisme canià. Marc, moltíssimes gràcies i a dormir.
A vosaltres, sí, em vaig de dret al llit. Gràcies.
Que vagi bé, Marc, una abraçada.
Adéu.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Dissabte 9 de maig al matí, vin al Clínic Obert.
Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a padelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions.
Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
En la Setmana de la Llengua donem veu als nou parlants del català.
Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
És útil per informar-se i entretenir-se.
Per donar-nos veu.
Per descobrir un munt de continguts en digital.
El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
Per Barcelona.
És la cursa al Cort Inglés.
Participa ja amb la samarreta solitària d'aquesta edició.
El 100% del que es reculli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Jo truco a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Dos minuts mal comptats, sí, les 9, abans d'acabar el Tot Costa d'avui, la Sònia el remata.
Ja sabeu que ara comença el PSG Bayer i que el teniu a l'antena digital de Catalunya Ràdio amb el Sergi Andreu, el Ricard Torquemada i companyia. Per demà tenim l'altre partit de Champions de la setmana, l'Atlètic de Madrid-Arsenal. Per cert, Nico González s'ha lesionat muscularment a l'entrenament previ i serà baixa per 3-4 setmanes, vaja que es perd aquestes semifinals contra l'Arsenal. El dia en què us hem explicat que la Federació Espanyola de Futbol té previst portar el trofeu de la Lliga al Camp Nou el 10 de maig, ja sigui perquè el Barça ha estat campió la jornada anterior i, per tant, el lliurament del trofeu i tota la festa del Barça serà aquell dia a l'estadi, el dia en què rebrà la visita del Real Madrid amb el president de la Federació Espanyola, Lozano, al mateix Camp Nou, o bé perquè el Barça pugui ser campió aquella mateixa nit. Si aquella mateixa nit pot ser campió davant el Madrid, també hi haurà el trofeu de la Lliga a l'estadi, ens ho ha explicat el Xavi Campos. També us hem explicat que Marc Casado, després de la temporada que ha tingut, doncs ha assumit que potser ha de sentir ofertes, ha d'escoltar ofertes, perquè certament el Barça ho té complicat, com a mínim de moment, amb Hansi Flick. I també us hem estat explicant la situació de Julián Álvarez, ho ha explicat la Laia. Tot està ple d'incògnites perquè el Barça encara no sap quines vendes farà i, per tant, no sap si podria assumir una possible operació, però en qualsevol cas n'hem parlat perquè Simeone ha admès avui que els clubs interessats en Julián Álvarez són l'Arsenal, el PSG i el Barça.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials. Gràcies al Manel Gil al control central. També gràcies a l'equip de realització del Canal Esport 3, però, com sempre, sobretot gràcies a vosaltres per ser-hi cada vespre. Nosaltres tornarem demà a la mateixa hora, al mateix Bat Canal, amb més esports, amb més tot costa. Fins aleshores, feu bondat. Lluís, ara PSG Bayern, eh?
Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos.